Doncs quan passen 3 minuts d'un quart de 7 del vespre, el que farem són trossets de ciència, per això ja ens
cachitos.
Acompanyen... Cachitos. Exacte, claro. Cachitos, trossets de ciència, parada. Amb dos experts en la matèria, un és el periodista de La Vanguardia, expert en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda i bones festes.
Bones festes. I el biòleg i periodista científic, Dani Arbós. Molt bona tarda, Dani.
Bona tarda, benvinguts, també bones festes.
Bueno, avui portem temes molt interessants que segur que us serviran no només a títol individual, sinó també per compartir, per exemple, doncs, la nit de Cap d'Any o fins i tot el dia de Cap d'Any o trobades familiars. Per començar, molta atenció si el propòsit que us heu fet per aquest 2024 és tenir un fill, perquè avui el Josep Corbella, a la secció de Ciència, us explicarà de què depèn que sigui un nen o una nena triar gènere. Això, atenció...
Això
se puede. Bueno, no es pot triar el
sexe.
Es pot triar el sexe.
Bueno, ara t'ho explicarà el Josep Corbella, perquè tots els indicadors d'un estudi que ens porta sembla ser que sí. Josep, a veure, per on comencem? Atenció, perquè aquest podria ser un dels plats forts d'aquest 2024.
Fodete. Doncs explicant per què s'ha fet aquesta investigació. És una investigació liderada per l'Institut de Medicina de la Reproducció de Boston, als Estats Units, que el director és un metge d'origen xinès que treballa als Estats Units, el doctor fa anys que està allà, el doctor Yunlong Chen, i que estava motivat, diu ell, en un comunicat,
sí,
perquè estava impressionat per les taxes d'infanticidis de nenes que hi ha hagut històricament, des de fa segles, a la Xina. No només a la Xina, també ha passat a la Índia. I ell va pensar com es pot reduir aquesta xacra. I ell tenia una hipòtesi, com a especialista en medicina de la reproducció, sí, i és que el cromosoma X, que és el que dona lloc, si l'espermatozoide té un cromosoma X, dona lloc a nenes,
sí,
és més gran i més pesat que el cromosoma Y, que és el que dona lloc a nens. I aleshores ell va pensar, això no, aquest pes diferent entre els espermatozoides que tenen X o Y no podria tenir una influència. I la seva idea era, si l'home en l'acte de la relació sexual es posa dalt, en la posició del missioner, potser es facilita que els espermatozoides que pesen més, per tant aquells que tenen l'X, arribin més fàcilment avall i arribin més fàcilment a l'òvul. Mentre que si és la posició contrària, amb la dona a dalt, els que ho tenen més fàcil són els espermatozoides més lleugers, perquè han de pujar, els que tenen l'Y i els que donen lloc a un nen. Aquesta era la seva hipòtesi. I, clar, el problema és això. Tu pots tenir una gran idea, però
clar,
com ho demostres?
Exacte,
com ho comproves?
Aquest és el kit de la qüestió.
Doncs Estats Units és el lloc ideal per comprovar-ho, perquè té una molt llarga tradició d'enquestes sobre conductes sexuals que venen dels informes 15 i dels anys 50 del segle XX, que van ser molt importants per, en fi, per exemple, per demostrar aquests informes el plaer femení, o bé que la masturbació és una conducta habitual, o bé que la homosexualitat és normal, o sigui, van ser molt importants, i aquesta llarga tradició d'enquestes de conductes sexuals als Estats Units s'ha mantingut, després ho ha fet el Centre de Control i Prevenció de Malalties, i el que va fer el doctor Chen va ser analitzar dades d'enquestes fetes entre el 1998 i 2006, on es preguntava sobre les posicions preferents de les persones, de les parelles, quan feien l'amor. I es va creuar, tot eren dades anonimitzades. No es podia saber qui era, no es podia associar noms
i cognoms. Dades anònimes.
Bueno, es diu anonimitzades perquè s'agafen les dades, però es poden utilitzar per estudis, però no es pot saber a qui es refereix cada dada.
Val.
Sí, si jo contesto en una enquesta que les meves preferències sexuals són d'una determinada manera, ho puc fer amb la tranquil·litat de saber que no es farà públic i no s'associarà a la meva persona.
Menos mal.
Bé, doncs aquestes dades les va creuar després amb dades de les parelles que havien contestat les enquestes i havien tingut fills, nens o nenes. En total s'han analitzat dades de més de 40.000 persones, de les quals aproximadament la meitat, en el temps que transcorregut després, van tenir fills. I els resultats? Quins han estat els resultats?
Oh, bé, anem als resultats, a veure.
Parelles que adopten preferentment
Atenció.
La posició del missioner amb l'home a dalt, el percentatge de naixements de nenes és del 59%. O sigui, que això confirmaria que els espermatozoides que tenen el cromosoma X arriben més a l'òvul. I, al revés, en les parelles que adopten la posició que es diu de vaquera, sí, amb la dona a dalt, aquí el percentatge de naixements de nens és del 61%. Per tant, no és exactament el 50%. Per tant, efectivament, hi ha una... no és que sigui un mètode infal·lible...
Però hi ha un increment, no?
Però sí que hi ha un increment de la probabilitat de que sigui nen o nena. Aquí, per exemple, podem fer una comprovació al...
Ahora aquí?
Sí.
Puc, claro. Per un moment pensava que no vas preguntar als meus pares com havien concebut.
No. Dani Arbós. Espereu, nen o nena?
Una nena, si tot va bé.
I ara que la preguntaràs si van fer...
Totes. Jo, Josep, no puc respondre a l'enquesta perquè... Perquè no et sabria dir,
Vas fer un compendi, vas fer un lot general.
Exacte.
No? I, clar, dins del lot...
Entra tot.
Clar. No, clar.
Un pack complet.
A l'estudi, les parelles que deien totes, molt variat, se les eliminava. Només s'analitzaven per separar...
No puc participar en l'estudi.
Els que eren més específiques.
Sí, perquè eren els que permetia arribar a conclusions. En qualsevol cas, la recomanació per famílies que, per exemple, posem que tinguin 8 fills i tots siguin nens i vulguin una nena, la recomanació seria fer el que fa Dani Arbós, que és
canviar,
varietat.
Variar.
O sea, varieu... Vale, o sea, yo ahora tengo la verca que es niña, pero si quiero ir a por la parejita para que tengamos un niño, para que la verca pueda jugar, tú te tienes que poner arriba.
Encima.
Tú encima, ¿no? Y eso, tenemos que poner la música que nos gusta a nosotros para darle ritmo ahí, darle la musiquita de... Toma, y ya te marca el ritmo. Toma. Hace calor. Y después cambiamos de música. Víctor Cárdenas. Toma. Y que después marca el ritmo, Tete. Toma. Toma.
Pots parar això, tot això? Per tant, si ells volen, ara tenen una nena, volen un nen...
La mane té que estar arriba.
Segons aquest estudi...
Arriba el toro mecànico.
Amb el nen, la dona dalt.
Exacte, perquè per ajudar l'espermatozoide que té el cromosoma Y que pugi, has de donar avantatge al que és més lleuger.
Val.
Per tant...
Vamos por la parejita.
Bueno, i en tot cas ja us ho entendreu vosaltres, ja us ho arreglareu vosaltres.
Però l'important és que vingui sa, no? És igual si és un nen o nena, o i que després sigui el que vulgui ser, també, en tot cas.
Però aquí et donen la possibilitat d'entrar en aquest tant percent, perquè això és un tant percent, 50... 56.
59 i 61.
59 i 61, doncs mira.
Poeta no llamo por la parejita.
Penseu-vos bé, això, eh?
Però, perdona, la verca no és d'ella, no?
No, de mi, la verca de mi,
Perquè, clar, no sé si això us heu de parlar una miqueta.
No, bueno...
No, lo que pasa es que como, además, el Adri, ahora... ya ha podido pagar la última de COVID-19
del último préstamo,
y se puede pillar otro préstamo, pues sí, estamos pensando en enviar,
estáis enganchados en COVID-19.
Sí, sí, y estamos pensando igual le dan trabajo
porque también. Eso te dan subvenciones. Va. Cobra.
Anem amb una altra qüestió que ens porta avui Dani Arbós, que jo m'ho he preguntat molts cops. Primer de tot,
sí,
d'on surt el borrissol del Malí? I avui el que m'ha sorprès a la redacció, que resulta que a les dones no els hi surt borrissol, el Malí.
No tenim borrissol a les noies.
Sí, correcte. Això en general és així, pot haver excepcions. Però... Això va sortir el divendres, el Marc Serra amb la Laura Fa.
Sí.
El Marc Serra, com tu, es pensava que el borrissol del Malí era una cosa universal.
Clar, perquè la... genera... ara ens explicaràs d'on surt. Sí. Jo sempre he pensat que surt del que seria allò que se'n diu el fregar,
sí,
la samarreta de cotó, amb el Malí, i llavors les microfibres fan una bola...
I es va quedant acumulada allà, el Malí.
Bueno, no ho sé, però clar, avui la sorpresa ha estat que la redacció, la redacció que està ple de...
Ple de
dones, han dit que amb elles no els hi sortia borrissol.
Exacte.
Tot i que elles porten samarreta, alguna porteu samarreta de cotó?
Sí, jo avui porto una camisa.
Sí, perquè hi ha un factor clau.
Per què surt el Malí?
S'ha estudiat. És el fregament, com dius, el fregament que provoca la roba.
A mi em van explicar això i jo no m'ho passo, no ho veig.
Bueno, perquè tu amb tot el dia de portar la samarreta doncs va fregant, però què frega sobretot i provoca el borrissol? Els pèls. Llavors aquesta és la diferència, generalment, entre homes i dones. Llavors per això les dones no fan, no fan aquest
però
borrissol.
Però els pèls, quin efecte fan? O sigui, doncs ara centrem-nos en el borrissol dels homes.
Fan com de rumba, no? O sigui, sí, acumula tota la
de
velocina.
De fet, fins i tot va fer...
Però per què el xucla?
No, perquè el va rascant, el va rascant. Llavors els moviments... No, hi ha un físic que va estudiar com de sobte, perquè aquí hi ha dues coses. Com és que el pèl rasca la roba, però després com és que això es va acumulant tot, que és lo curiós.
No, no, és que
el
és fascinant. Malic, és que, perdona, jo cada dia...
Sí, tens tota la raó.
Quan em vaig a posar el pijama, sempre dic, miro, i sempre hi ha...
Sempre
hem cultivat.
Sí?
Sempre tenim, dius, ja tinc per fer un jersei.
Home, si anessis sumant...
Clar, les has d'anar guardant, les boletes que et surten.
De veritat, és que cada dia...
A més que són del color de la roba que portes. Llavors pots anar...
Blanc, negre...
Depèn, si portes una samarreta vermella...
Són del color de la samarreta.
Sí, del color de la roba.
Exacte, de la roba.
Veus quina sort que teniu vosaltres que podeu fer això?
Però és que el que fascina és que les dones no ho tinguin.
No, perquè no tenen aquest pèl que és el que porta.
Bueno, però sí que tenen a vegades una mica de lloc vello.
No, no sé sí, com... però tant la forma com,
la
llargària,
no?
És molt finet, és diferent, i no provoca que s'acumuli aquest pèl. Això ho van estudiar a la Universitat de Sydney, un doctor que es diu Karl Kruzelsky, i va veure que el que hi ha és, si vols analitzar un dia...
No, és que m'interessa.
És, evidentment, la gran majoria són restes del teixit de la samarreta.
Sí, són fibres.
Sí, són fibres, però hi ha també pell morta i pèls. I llavors tot això es va acumulant...
Jo pèls no els he vist. Jo veig fibra i pell morta, doncs, si em dius que hi ha pell morta... Doncs,
i en general, el pes que fa cada borrissol de cada dia seria uns 2 mil·lígrams. No arriba a 2 mil·lígrams. També depèn si la samarreta és nova, això no sé si t'has experimentat, el borrissol és molt més gran.
Sí que és cert.
Home, quan la samarreta és nova, et fa una bola...
Però per què? Per aquesta regla de 3 també s'haurien de fer, què et diré jo, si tinguessis... Clar, no sé, el pit, per exemple, els que tenim pèl al pit també s'hauria de fer...
Clar, no tens el forat. En el pezone seria una bobina.
Però perquè no tens el forat on s'acumula. Llavors, el tema és que aquestes fibres que es van desprenent del teixit es van acumulant...
Però es desprenen pel fregament amb la samarreta.
Amb els pèls. Sí, amb els pèls.
Aquests sí que són durs, no?
És diferent que els pèls de dona. I llavors això, tot això, aquests, es va acumulant al melic i allà... Un cop entra el melic, ja no surt. Per tant, tot el que durant el dia es va desprenent, a mesura que pel moviment arriba el melic, d'allà no s'escapa.
Però atenció a la pregunta. Vinga. Els homes, ja que has descartat les dones, tot i que alguna dona també pot tenir pèl i se li pot acumular...
Segur.
Els homes que no tenen pèl, que hi ha molta gent que no té... Hi ha molts homes que no tenen pèl... La
no tenen borrissol.
No tenen borrissol.
No i tenen els dura més la roba.
Bueno,
aquí,
això...
si vols que et doni la roba, la solució és depilar-te.
Sí.
Ponte en el ombligo un piercing y así no te entra la mierda adentro.
Pero este tema en la pelu lo estamos trabajando mucho ahora, ¿eh? Está muy de moda. Sí, el borrisolín. El borrisolín. Porque, porque
hombres,
me viene mucha clienta, para que les ponga, no para que les saque, para que les ponga, porque ahora está de moda ponerse borrisol ahí. ¿Sabes? Porque, mira, nosotros nos encargamos, en el Corte Inglés nos encargamos de buscar borrisol de diferentes fuentes.
De donantes.
De donantes, que anónimo, totalmente anónimo, y entonces luego eso se coloca ahí.
¿Tenéis donantes de borrisol?
Sí, anónimo. Porque lo están llevando un montón de influencers, la Georgina.
La Georgina porta borrissol al Malí.
Bad Gear también lo lleva. Aitana, Billie Eilish. Todas esas la están llevando ya. Ya tarda. Ya tarda de hacerte un selfie con borrissol.
Pero, por ejemplo,
Hostia, pero perdona, esto es muy potente, Vane.
Claro, esto aquí hay un ninchol. Hostia, de mercado.
Pero no, pero claro, esto va a marcar una tendencia en verano. A la que comencen a ensenyar-se els malics amb borrissol, les influencers, això ho peta.
I con colores.
I con colores.
Ara se lleva mucho los colores fluor, por ejemplo. Y bueno, y eso, estamos trabajando muy fuerte.
Clar, el donant s'ha de posar les samarretes del color de la temporada que toqui.
Eso es.
I llavors, què es paga en el donant? Perquè, clar, aquí teniu una oportunitat de negoci per vosaltres, els homes, que genereu el borrissol. Jo no puc afegir-me.
A mí es que eso yo lo encuentro por la deep web. Entonces, todo eso es un negocio que yo no te puedo ya...
Pago en criptomoneda.
Sí. Ya. Val, en espècies.
Bueno, doncs ja sabem el misteri del borrissol.
Comproveu-ho.
Jo estic per anar-lo acumulant i anar-lo posant en un potet a veure quan acumulo de borrissol.
Saps que crec que segur que hi ha algun marrano que això ho ha fet?
T'he de dir que al llibre rècord dels Guinness hi ha un senyor que porta acumulant des de l'any, em sembla, 85.
No m'ho diguis.
Sí, guarda tot el borrissol.
No m'ho diguis.
I surt el llibre rècord dels Guinness. Perquè hi ha rècords per tot...
Sí, a més, és una cosa que personalment sempre m'ha fet com en Gull. Sí, sempre he pensat, d'on surt aquest perrús? Aquest borrissol? Sí, sí, sí.
Doncs hi ha algú que les va col·leccionant i les té guardades i va
sortir
allò.
Seguro que
és japonès. Ara no ho sé dir, però sí, sí.
Bueno, canviem de qüestió.
Quin fàstic, acabo de trobar els pots aquests del borrissol.
Pues compra, Dani, compra.
¿Cuánto?
Compra. Compra, Cori.
Es compra i ven tot, eh? Des que hi ha Wallapop.
26 anys guardant la
això, sí, aquest senyor, correcte.
Mira.
Oh, quin fàstic.
I clar, els té de diferents colors.
És borra d'un, saps, d'una fàbrica de teixits.
Home, molt espai, que és una col·lecció que molt espai no ocupa. Vull dir que has de col·leccionar coses.
Trobo que s'està quedant cal, per tant, potser pot agafar el borrissol, que li vagi millor amb els cabells i implantar-se'l.
A veure, anem amb una qüestió que li pot interessar a Vicenç Martí. Vostè que té quants gossos té? Set.
Set, Ardilla, Sevilla.
No se'n mor cap mai?
No! No, perquè els vigilo molt.
Perquè són grans, ja, tenen una edat, eh? Com són, a veure?
Ardilla, Sevilla, Estrella Gitana, Autòpsia, Muerte de Función.
Aquests són els gossos de Vicenç Martí. Doncs el Josep Corbella li parlarà de tenir companyia d'un animal pot frenar el, no sé com, en el seu cas, el seu declivi cognitiu.
Sí, jo estic molt bé, des que tinc els gossos.
No, sí, jo crec que està pitjor, però
bueno. Imagina't si no en tingués.
Per això ho dic. A veure, explica'ns això.
Doncs mira, nova investigació que acaba de sortir, que l'hem publicat avui a La Vanguardia. L'hem publicat avui online, sí. I demà sortirà en edició impresa, si algú vol saber més.
Que no sigui broma, eh?
No és broma, no. S'han analitzat dades de 8.000 persones del Regne Unit.
A mi no m'han trucat.
És que és el Regne Unit, què no ha entès? Regne Unit, que vostè com vol que el truqui.
Sí, bueno, i el Guardiola sí que l'han trucat per anar allà, i a mi no.
Sí, però Guardiola està treballant allà.
Clar,
bueno, és que és igual.
És que tens collons.
Són voluntaris que participaven en un estudi sobre envelliment. I llavors se'ls van fer un seguit de preguntes, i una de les preguntes que se'ls va fer l'any 2010 era vostès viuen amb un animal de companyia, sí o no?
Sí.
I una altra de les preguntes que se'ls va fer era vostès viuen sols o viuen amb altres persones a casa?
Amb la meva mama.
I aleshores...
No li estan fent a vostè l'enquesta?
Està
explicant la mostra.
En aquestes 8.000 persones, com a part de l'estudi, cada 2 anys... se'ls feien un seguit de proves mèdiques i entre elles, tests de salut, hi havia preguntes que miraven el nivell de com funcionava el cervell, el nivell cognitiu, per exemple, proves de fluïdesa verbal, proves de memòria verbal.
Sí, digue'm.
Aleshores, un cop es creuen les dades de les respostes que van donar el 2010 amb el resultat del test cognitiu en els 8 anys següents, el que s'ha vist és que les persones que tenien un animal de companyia el 2010 tenen... No, primer, les persones que viuen soles tenen més deteriorament cognitiu que les persones que viuen amb altres persones.
Clar, jo veig que la meva mama.
I això se sabia ja perquè la solitud és un factor de risc de deteriorament cognitiu i fins i tot d'Alzheimer.
Sí.
Aleshores, el que s'ha vist nou en aquest estudi és que, a més, aquelles persones que viuen sense altres persones, però amb un animal de companyia, aquestes no tenien un deteriorament cognitiu com les altres, sinó equivalent a les de qui convivien amb altres persones. Per tant, l'efecte de la companyia de l'animal era equivalent al de viure amb altres persones. Per tant,
l'estudi no s'ha fet amb 7 gossos, no? Si millora o sobrepassa, perquè ell viu amb 7 gossos.
No, més de 7, no. No se'ls va preguntar quants animals tenien, ni si eren gossos, ni si eren gats, ni si eren lloros. Sí, la pregunta no detallava això.
Com si fos un
lloro. Però sí que s'ha vist que hi ha una reducció de risc clara en persones que viuen soles si viuen amb un animal de companyia.
Bé, així estàs tu, que estàs de mal humor sempre.
És que, perdó, no.
Que d'allò, i en canvi jo estic perfecte.
Escolta el que diu la Maria.
Ah, però és que ell no viu sol.
Jo no vic sol.
Sí, perquè la teva dona aneu amb l'horari canviat i la teva filla està allà estudiant on són, a Bèlgica o no són, a Ginebra o no són està.
A Ginebra, sí. A Ginebra va ben gin tònics. Bueno, més coses. A veure, atenció, clar, parlava vostè, hem fet aquest estudi britànic.
Sí.
Anem amb una sèrie que molts de nosaltres crec que no coneixem, que és la sèrie Who, que ara ens explicaràs...
Doctor Who. No et sona, Doctor Who, la va fer TV3 fa molts anys, eh?
Sincerament, bueno, potser la tornen a programar, perquè com que no hi ha ningú TV3 aquests dies,
ja ho has dit,
potser la tornen a projectar, perquè poses TV3 i tot és enllaunat, potser que recuperin Doctor Who. Bé, anem amb el que anàvem. Dius que aquesta sèrie es fan uns episodis especials per Nadal a Gran Bretanya que ajuden a prevenir morts.
Bé, això és el que diu un estudi. Cada any la revista British Medical Journal, que és una de les més prestigioses, fa un número especial de Nadal amb estudis curiosos. I un estudi que publiquen aquesta setmana doncs tracta sobre Doctor Who. Doctor Who, per qui no la conegui, és una sèrie de televisió de ciència-ficció de la BBC que, atenció, es va començar a emetre fa just 60 anys. Per tant, 60 anys que fan com la aquesta sèrie.
Com 60 anys, pràcticament no hi ve ni decorats.
Sí, el 1963 es va començar a emetre. I és Les aventures d'un viatger en el temps, que és el doctor que viatja amb una nau especial que es diu Tardis. No et sona, Tardis? És com una cabina.
És més, ja he preguntat sobre aquesta sèrie i Marc Serra m'ha dit, el comentari ha sigut directe, m'ha dit, Doctor Who, no t'agradarà. Per tant, no tinc coneixement de la sèrie. Tot i que m'ha dit que és molt coneguda i que hi ha molta gent que és mega fan de la sèrie Doctor Who.
És de ciència-ficció, llavors és un viatger amb el temps que viatja amb una nau. Bé, la qüestió és que fa 60 anys que s'emet...
Però m'han dit que la nau és una cabina de telèfon?
Sí, una cabina com de telèfons, és com de policia, sí, que es diu Tardis. Bé, doncs...
Que té nom de medicament, Tardis.
El supermercat, el Condis. Vaig al Tardis,
Bé, què passa amb aquesta sèrie? Doncs, en aquests 60 anys que fa que s'emet, durant 30 hi ha hagut un programa especial de Nadal, allò que fan, capítol especial, doncs, nadalenc. Doncs, un investigador de la Universitat de Birmingham va comparar la mortalitat els anys següents que s'havia més aquest especial de Nadal, no? Per exemple, el dia de Nadal d'enguany s'ha més un
aquest
capítol
any,
especial,
sí.
Aquest any hi ha hagut capítol especial. Doncs què hem vist? Doncs hem vist que l'any següent, significativament, al Regne Unit hi havia hagut menys morts. I això hem vist que, fins i tot, en alguns casos es reduïa la mortalitat bastant significativament. Té alguna... Llavors, què diuen els...
L'any, per exemple, de la Covid, el van emetre?
No, jo crec que aquell any no hi hauria haver...
Perquè, clar, aleshores sí que es trenca
aquell
la
tendència. Aquell any no hi hauria haver capítol, perquè es va trencar la tendència 2020-2021. Però, escolta, fins i tot arriba a reduir-se a 6 morts per cada 10.000 persones. Vull dir que no està malament
però
la reducció.
Però, a veure, quin... Però, perdona un moment. A veure, para la...
Això és el que diu... Sí, però... és el que han trobat els investigadors.
Sí, vale, però la relació d'emetre un capítol especial per Nadal del Doctor Who, aquesta reducció de morts...
Doncs, segons els investigadors, no n'hi ha cap. És casual. Ah, va. I és una cosa que passa molt en ciència i que costa
distingir. Val, distingir. No, és que pensem, bueno, aquí
és
casualitat.
Casualitat no vol dir causalitat, que a vegades es veuen dos fenòmens a la vegada i costa molt distingir què és causa-efecte. En aquest cas està molt clar que està molt clar que no hi ha cap relació,
això
no té res a veure.
Això també passarà amb mi. Aquesta nit que s'emet l'especial Buenafuente, també hi haurà menys mortalitat.
Bueno, ja el vas fer l'any passat i no tenim dades de si va haver-hi més mortalitat o no.
Sí, baixarà l'efecte de l'humor.
Bé, doncs aquí, en aquest cas, els investigadors reconeixen...
El que han de fer és posar de professor API, que són catalanes, i no aquestes nyordades, eh?
L'havies vist tu, de professor
API? Home, i tant, amb el que sents, home.
Hola, què em dius de la memòria dels cargols? Que era boníssim, eh? Amb el Pep Cruz i tots aquells que feien...
Ja no es fan sèries d'aquestes?
No es fan.
No es fan.
I què me dius de... Esclatassangs, que hi havia un que es deia Esclatassangs perquè... Perquè el primer capítol li tenia sexe, no volgut... parlant-nos, i per això es passava a dir Esclatassangs.
Què dius? Sí. Això, on? A quina sèrie?
Això, la memòria dels cargols.
Home, i tant. I aquell que feia de senyor baró, que era així una mica d'allò, que deia, avui aquí a casa meva no vull que vingui ningú.
No la recordo, aquesta sèrie. Sí, recordo
la mítica, la memòria dels cargols. Estranya, que hi havia un que li deien Estranya.
El Pep Cruz ho feia. Sí,
jo la recordo, però no tant detall.
És molt petita. És que no la vaig veure mai.
Pues no has vist Doctor Who, no has vist la memòria dels cargols.
I el temps de silenci.
Sí,
que els actors començaven que eren adolescents, un actor de 50 anys començava que era adolescent, aquesta i es anava envellint fins que tenia 90 anys. Era el mateix actor.
Aquest, el problema va ser al revés, que a mesura que anava avançant...
Em maquillaven i no te'n donaves compte, que era una persona de 50 anys.
Hi havia un moment que no hi havia prou maquillatge pels actors.
I quan eren adolescents, que feien veure que tenien 17 anys i tenien 50, tampoc es notava, que et maquillaven tan bé.
Molt ben feta.
Que t'ho tragaves, eh? Jo m'ho vaig creure tot,
Eren els mateixos...
Això sí que llarga la vida.
Sí, de Benjamin Button, de la pel·lícula, els mateixos.
I no hi havia la intel·ligència artificial aquesta d'ara, que es feia tot amb maquillatge,
No tenia res
a... En Flanagan diu que el Doctor Who és una delicatessen de la BBC. Ben li va agradar.
La BBC, sempre estem... Ui... de la BBC, sempre tot el que fa la BBC, bueno...
Ens agrada, tot ens agrada.
Tot és com...
Mr. Bean, tot
ara TV3 va buscar... No ens explica el Rocco que anava a buscar els decorats...
Si tinguéssim a Catalunya els escàndols que s'han produït a la BBC, ja l'hauríem tancat fa anys. Abusadors sexuals, escàndols sexuals... un grapat de presentadors que els hem tingut que fer fora, escàndols econòmics, vull dir que això de la BBC, que sempre ho idolatrem tant, tampoc... Cada casa té el seu món. Bé, Josep, a veure, un desig que ens vol fer, d'aquest tracte, d'aquest paquet 2024?
No demaneu desitjos a final d'any? Oh, tant.
Home, claro.
Sí, por supuesto.
Nosaltres fem una cosa al cap d'any, que apuntem els desitjos de l'any, i després, quan passa un any, mirem si...
Si s'han complert o no.
Si s'han complert o no.
Oh. I en general?
General, bastant. Sí, general, bastant. Doncs també mira, els fem bastant... No, o sigui, no fem desitjos tipus que em toqui un milió de un quilo d'or, no. Desitjos bastant terrenals.
Acabar-me el raïm a les campanades. Llavors passes d'allò, ho mires i dius, hòstia,
mira, doncs l'any passat no me'l vaig acabar i així ens va anar l'any.
Però tu recordes que vas posar l'any passat?
No, és que cada any no me'n recordo.
Clar. Poseu un o poseu diversos?
Tres, posem tres.
Tres per cada persona.
Sí, cada persona.
Això amb la família?
Bueno, amb els que fem el cap d'any cada any fem el mateix.
Segur són públics o no? Eh? És que trobo molt interessant aquest tema. Són públics? O sigui,
els fem públics. Els fem públics els que...
Sí, entenc que ningú posarà a divorciar-se de la parella, no? Perquè...
Un moment. O sigui, els apuntem a la nit de Nadal, s'apunten a la taula de manera privada. I aleshores es tanquen i s'hi posa un celo i es guarden amb un pot.
El cofre dels desitjos.
I aquell pot queda tancat fins l'any vinent. I aleshores, l'any vinent...
Qui el custodia?
Quan, la persona que munta el cap d'any a casa.
Estic aquí intentant saber noms,
aleshores, aquesta persona obre, quan arriba el moment, ja han passat les campanes i tot això, obre el pot i arriba el moment de veure com ha anat l'any. I aleshores l'interfecte agafa el paper i va llegint si la cosa ha anat fina, si s'ha afinat els seus desitjos o previsions o no.
M'agrada.
I, bueno, més d'alguna depressió genera, però també més de moltes alegries, perquè moltes també coincideixen. Per tant,
doncs és
Corbella.
És una bonica tradició familiar. No, jo el que demanaré serà bastant més difícil que es compleixi.
Ah, doncs escolta'm.
I és que aquests fantàstics tractaments extraordinaris dels quals parlem aquí de vegades, aquestes novetats científiques...
Sí.
Arribin els pacients més de pressa. Perquè el que... Mira, això ho veurem aquest any 2024. Són tan cars, aquests tractaments, que costa molt que arribin. Hi ha una quantitat enorme de persones que se'n podrien beneficiar, als quals no arriben. I això, el 2024, què passarà? Arribaran els fàrmacs de l'obesitat. Aquests nous que estan...
N'he sentit a parlar, sí.
Són tan cars... que serà impossible que arribin a tot, que es puguin pagar per totes les persones que se'n beneficiarien. Ho veurem amb els anticossos contra la proteïna beta-amiloide de l'Alzheimer. El mateix, massa cars perquè arribin a tothom. Els tractaments genètics per reduir el colesterol, que també són un avenç científic fantàstic d'una enorme eficàcia, també massa cars.
Però això te lo saco yo de la DIU, eh? Eso tú me pides cuando quieres, cuántas cajas quieres, y yo te lo saco.
Pues colesterol y las pastillas...
Sí. Digues, Josep.
No, doncs simplement era això, que els tractaments farmacològics nous, eficaços, que arribin el més aviat possible als pacients.
Doncs, d'aquí un any ja ens ho mirarem. Ja et diré si, ja ens dirà si han arribat o no han arribat. Josep Corbella, Dani Arbós, que tingueu un...
Bona entrada d'any.
Bona entrada d'any.
Igualment.
Sempre es diu bona entrada. I bona sortida. Ara és la sortida...
Jo l'any passat... Jo per fer una trora amb el Sergi Pàmies.
Sí, mira, comentar-li, preguntaré, perquè això de bona entrada, bona sortida, quan entres i surts? Aquesta és una bona qüestió.
Quan acaben les campanades...
Jo l'any passat ja vaig començar, l'entrada va ser nefasta.
Quan acaben les campanades...
Van sobrar 7 o 8 reims, ja vaig pensar... No.
Però aquí, això ja era l'entrada, és a dir, a partir de...
Sí, sí. Clar. Tampoc la sortida tampoc era molt apassionant, també, deixa-m'ho dir.
No demanis una hora més de programa, no? Perquè si no ja...
No, crec que demanaré altres coses.
Sí, sí.
Sí. Aquest sóc jo. Repeteixo, bon any. D'aquí uns moments tornem i ho fem, entre d'altres coses, evidentment amb el temps afegit. I atenció a la pregunta que hem llançat avui a partir d'una informació que publicava Mundo Deportivo. Quina marca us agradaria que vestís el Barça? Perquè sembla que està molt ben posicionada per vestir l'equip blaugrana Puma.
Què dius ara?
En un futur proper, però també hem preguntat si us agradaria que vestís el Barça Nike com ara, New Balance o Punto Roma.
Berco.